L'entrevista.
Les 12 del matí aquí a Ràdio Vilablareix, ja ho saben que aquest horari de les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui per nosaltres és tot un plaer que ens acompanyi aquí als nostres estudis una sommelier coneguda especialment per la zona de l'Empordà. Estem parlant de la Laura Masramon. Avui intentarem conèixer una mica més sobre aquest món del vi. Ens fa especial il·lusió que així sigui amb la Laura Gui, ara mateix saludem. Laura, què tal? Molt bon dia, benvinguda a Vi. Laura, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
La Laura, que com hem dit ara ja se la coneix com a sommelier, però abans havia fet altres coses, havia estudiat el món de la comunicació, periodisme, llicenciatura amb llarga carrera de publicitat de les públiques, havies passat per altres branques abans, Laura.
Sí, jo és això que estàs explicant, vinc del món de la comunicació. El que passa que el vi doncs, no deixa de ser una eina de comunicació brutal. I llavors doncs, l'enllaç va ser fàcil de trobar.
La passió pel vi comença amb Empordàlia.
Exactament, sí, sí, és aquí on comença la meva sort. A Empordàlia, aquesta cooperativa històrica, no? que va ser una fusió de diferents cooperatives doncs, dels pobles de Roses, de Pau, de Vilajuïga, una part de Garriguella, i començo a treballar allà portant doncs, comunicació, enoturisme, incipient en aquell moment.
I a partir d'aquí ho vas anar fent gran, eh? Vull dir que ho vas començar a fer gran aquest projecte també.
Ho vaig agafar moltíssima il·lusió i vaig anar veient amb el temps doncs, que tenia un potencial molt important i la prova era que cada vegada anava a més. Hi havia més demanda, hi havia doncs, més idees, hi havia més ganes de fer coses i els altres cellers doncs, també s'anaven apuntant al carro i doncs, com a regió allò anava agafant forma.
Hi ha un moment de la teva vida que dius ara sí i que te'n vas a França, a la Borgonya. Allà, en principi, ja t'hi volies quedar, no?
Home, a mi França sempre m'ha atret i sí, jo m'hi hagués quedat. És veritat que hi vaig anar-hi en una època de crisi, el que va fer doncs, que fos més dificultós quedar-s'hi i llavors, doncs, bueno, gràcies a això també va ser que vaig tornar.
T'hi vas estar relativament poc, una mica menys de mig any, no?
Exacte, va ser un període curt però suficient per poder conèixer a fons tota aquesta regió de la Borgonya, cosa que rarament tornaré a tenir aquesta oportunitat a la vida, no? De poder doncs, estar tants mesos en un lloc ininterrompudament i sense cap altra cosa a fer que treballar i explorar. No?
La teva web, Laura, dius el vi és comunicació. Desenvolupa'ns aquesta frase, Laura. Bueno, tot en el vi és comunicació.
Exacte, és un producte de la terra que t'invita a parlar i t'invita a parlar de tot el que hi ha darrere seu com cap altre, jo crec, producte fa amb diguéssim, amb tanta soltura, no? Com el vi.
Què té la zona de l'Empordà amb els vins?
Pues que és com un diamant en brut, no? O sigui, jo crec que sobretot l'interès per mi va ser a l'inici doncs, veure que aquí hi havia un potencial que en altres zones ja estava explotat i que per tant doncs, ja era molt reconegut i que a l'Empordà en aquell moment hi havia una certa, diguéssim, hi havia una miqueta de o sigui, la gent tenia dubtes, no? sobre aquest gran potencial i clar, una mica la motivació era trobar, diguéssim, els resultats i veure com la gent doncs, es convencia, no? O sigui, una miqueta doncs, la feina de difusió i de convenciment doncs, d'autoestima, no? De pujar l'autoestima a la gent i de fer-ho conèixer arreu, no? O sigui, a la resta de catalans, a la resta doncs, de wine lovers del món, no? Que diguessin, eps, tenim aquí un punt interessant per descobrir. No?
I què fa la Laura dir? Jo només m'especialitzo amb els vins de l'Empordà.
Va ser aquest convenciment d'agafar aquest repte, o sigui, de dir, jo vaig a complir aquest objectiu i, per tant, doncs, focalitzem-ho. Per què divagar si podem focalitzar, no? I vaig decidir, doncs, especialitzar-me per tal, doncs, de conèixer el millor possible aquella zona i per tant doncs, donar-li la millor presentació, la millor carta de presentació des de, doncs, el coneixement i aprofunditzant amb totes els diferents cellers, les diferents varietats, l'evolució any rere any dels vins d'aquella zona, els restaurants que millor tracten les cartes de vins, una mica el paisatge, com anava evolucionant el paisatge, o sigui, bueno, posar, diguéssim, la lupa en aquest racó de món.
Com ha estat el 2018 en quant a vins?
Cada any sempre a millor, des de que jo hi treballo, sempre. No hi ha hagut baixada. I el 2018 en quant a vins, jo crec que ha estat una anyada prou bona, perquè hi ha hagut bastanta quantitat en quant que les pluges en el moment doncs, del creixement van ser bones i després, quan han tornat a venir les pluges, ja molta gent ja havia collit, perquè de fet es van afanyar una mica a collir en previsió de que això podia passar i a més ara que hi ha la tendència doncs, de collir el raïm que no estigui sobremadurat, cosa que abans hi havia una mica més la cosa, no?, d'anar a buscar la sobremaduració i ara la tendència és el contrari, el qual fa que les baremes, a part del canvi climàtic, la tendència fa que a més es vulgui collir amb, bueno, doncs amb més acideses, amb no anar a buscar tant el color, la concentració, ni els sucres, perquè ja en tenim de sobres, no? I llavors doncs, tot això fa que ostres, a finals d'agost tothom es fiqui les piles.
Va, dona'ns quatre coses perquè la gent se'n faci una idea, per voler impressionar sempre que es vol impressionar, dius, ostres, aquesta persona sembla que hi entengui de vins. Com es fa un tast de vins per veure, ostres, les coses aquestes essencials per fer un tast de vins que feu vosaltres?
Et refereixes a organitzar un tast de vins domèstic i, diguéssim, no decepcionar-se, no?
Exacte.
Vols dir això? A veure, jo la recomanació seria, o bé, de les visites a cellers que fas i els tastos que t'ofereixen després de la visita, escollir els vins que creus que són interessants, això és el millor, o sigui, tastar i comprar, això no hi ha comparatiu amb això, i si no tens aquest temps, anar allà a comprar, o sigui, anar a comprar el vi en un lloc en què la persona que te'l vengui doncs, tingui un ascendent sobre tu i tinguis una confiança. Clar, si compres a cegues, a menys que no sàpigues molt d'aquella regió, doncs estàs comprant a cegues, com tots els productes del món. Si vas en un lloc que la selecció ja és bona i si a més la persona que te fa la venda te fa una recomanació a sobre d'una bona selecció, és difícil que t'equivoquis.
Has de conèixer molt la persona per recomanar un vi?
Més...
Perquè tu, quan algú et diu, Laura, m'has de recomanar un vi, què li preguntes? Això t'ha dit, Laura, va, necessito que em recomanis un vi.
Sí, fas algunes preguntes de rigor. Primer preguntes si tenen alguns gustos molt delimitats, perquè hi ha gent que té els gustos molt delimitats i llavors això doncs, bueno, ja descartes, no? Si tenen els gustos delimitats, doncs, aprofundeixes en aquella línia, no? Per exemple, si et diuen doncs, a mi m'agraden molt els vins blancs, llavors, per què t'agraden els vins blancs? Llavors, vas a buscar què és allò que li agrada tant dels vins blancs. Què passa? Que no t'agrada trobar, per exemple, una sensació alcohòlica? Te molesta la sensació alcohòlica en general? Vale, doncs ja descartes tots els vins que es pugui tenir una percepció de l'alcohol mitjana o alta, com amb la qual cosa doncs, ja es nota. Vale? Tu no vols que es noti. Vale, doncs ja anem a una percepció baixa. O què passa? Que t'agrada molt que hi hagi unes aromes molt i molt clares, no? I que siguin intenses. Vale, doncs, bueno, fas les quatre preguntes de rigor i amb aquestes quatre preguntes intentes ajustar-te als resultats. El que passa és que moltes vegades la gent no et contesta bé, és a dir, la resposta no, perquè no s'han plantejat mai tant, llavors clar, doncs, jo què sé, a l'igual els dius, vols que es noti l'alcohol? No vull que es noti, i després el que no és això, el que passa és que ja li agrada la sensació càlida de l'alcohol, però no sabia què contestar-te, no? Llavors t'ha dit que no, però en realitat és que sí, clar, quan et diu els vins que li agraden, dius, però si tu no te molesta gens la calidesa, si tu tens un perfil de tasca, sí que t'ha... És clar, la pregunta és important, però també és molt important la resposta, no?
Què vol dir que en viu té llàgrima o no?
La llàgrima, doncs la llàgrima que cau a la copa quan mous el vi cap a dalt, diguéssim, uh-huh. No? Quan el remous, aquesta llàgrima és un indicador de la glicerina del vi. Bé, vindria a ser quan la glicerina, que es forma en un raïm sempre madur, es converteix en glicerol, que és un dels tipus d'alcohol que té el vi. Llavors doncs, es fa l'associació de dir, ostres, quan més glicerol té un vi, normalment més etanol, perquè solen anar de la maneta. També és veritat que els vins dolços carreguen més pes en la llàgrima degut als sucres. Per tant, no és exclusiu del glicerol, la llàgrima. Però, bueno, llavors la llàgrima el que ens sol indicar és el grau alcohòlic i o la dolçor d'un vi.
O grau alcohòlic, bàsicament.
O la dolçor, les dues coses.
Més elements, el color. Què t'indica el color d'un vi?
El color d'un vi indica primer la concentració que s'ha extret de les pells d'aquell vi. Abans sempre es parlava dels negres, ara ja es comença a parlar també d'extracció de color en blancs, no? Per exemple, els vins blancs brisats que se'ls busca, doncs, que pugen aquest color or anant cap a àmbars ràpidament. Primer l'extracció de la pell del color i després l'evolució que fa. O sigui, quin és el color que té acabat de fer aquell vi i després com evolucionarà aquest color amb el temps, que els blancs sempre serà incrementant la intensitat de color i els negres sempre serà clarificant, o sigui, perdent aquesta intensitat de color, que és per això que fan pòsit els negres i a vegades quan ens posem el pòsit en el puny veiem que allò és com una tinta, no? Perquè és el color que ha precipitat. Llavors aquell color indefectiblement amb el temps anirà precipitant abans o després, però ho acabarà fent. I després evoluciona. La paleta de colors, el blanc sempre va del transparent, no, molt pàl·lid, del groc molt pàl·lid, cap a l'àmbar, o cap al marró, és ben dit, no? Que seria el de després de l'àmbar. I el negre sempre anirà del blau, diguem violaci, però de fet els raïms són blaus. Doncs d'aquest morat violeta cap al marró. I els rosats aniran del rosa cap al marró. Per tant, al final tots acaben en el marró, que és el color de l'oxidació.
L'olor, les aromes.
Sí. Què?
Què m'has de dir de les aromes del vi, Laura?
Bueno, doncs que hi ha una paleta...
N'hi ha molt àmplia, no?
Àmplia. Sí, passa que també és veritat que ens assenyim en unes aromes més o menys, diguéssim, ja determinades per poder parlar un mateix llenguatge, uns paràmetres. I després, més enllà d'aquestes aromes que, per dir alguna cosa, van en un foli, vale? Bueno, després aquí hi ha...
La imaginació, no? La imaginació dels sommeliers, podríem dir, no?
I la relació, no? O sigui, la nostra memòria, què uneix amb què, no? Pues a l'igual tu relaciones el gesamí amb l'entrada de la masia de la teva àvia, per dir alguna cosa, no? I llavors pues, ho relacionaràs amb la tura, o relacionaràs amb pedres, perquè estarà sempre enganxat a una pedra. Bueno, jo què sé, no? Quines relacions mentals pot tenir cadascú, no? Igual que un relaciona la maduixa amb la pasta de dents, per dir alguna cosa, no? I m'explico, no? Vull dir que les relacions són subjectives perquè cadascú té els seus records, però bueno, més enllà d'aquestes coses subjectives que ens fan tanta gràcia, perquè a vegades algú diu, no, pues això, aquest vi fa olor a massa mare, no? I algú que no ha escoltat mai diu, a massa mare, però d'on t'ha sortit aquest, no? I què s'ha pres, no? I no, però hi ha unes aromes que estan més o menys acordades per dir alguna cosa, que qualsevol que s'iniciï en el món del vi, no? Per exemple, jo ara faig faig un curs de tast i llavors quan començo a explicar com estàs tu un vi, doncs els explico les aromes, aquestes les bàsiques, les que ens entenem entre tots quan en parlem d'aquestes aromes, no?
Ara ja m'ho estret, va, com estàs tu un vi?
Com estàs tu
un vi? Quins són els passos a seguir?
Doncs bueno, els passos a seguir primer és posar-te-la en una bona copa, això és un bàsic.
No posarem una gota plàstic, eh?
No. Mai. I un cop el tens en una bona copa, doncs a una bona temperatura, també és molt important.
Temperatura, quina estaríem parlant?
Bé, doncs un blanc podríem parlar d'uns 10-12 graus, val? I un negre doncs, podríem parlar d'uns 14-16 graus, més o menys. Por ahí. Lo qual vol dir que sempre han d'estar fresquets. Tant el blanc com el negre, com el dolç, encara més, com l'espumós, evident, com el rosat, només faltaria. Tots han d'estar fresquets. Sempre és millor pecar de fred que pecar de calent, perquè jo encara no tinc el poder de la mujer de hielo, no? Llavors... Vaja, vull dir que davant del dubte, tal. El que passa que si poses un vi a la nevera, això també s'ha de dir, i aquell vi, pel que fos, no l'haguessin clarificat estabilitzat en el celler, doncs podria fer una precipitació i que veiessis com uns cristallets a l'ampolla. No passa res, tampoc, vull dir, no és dolent, val? Però vull dir que que algú no s'espantés, no, hi ha vidres dintre l'ampolla, no, no, són cristalls d'àcid tartàric i no passa res, però podria passar-te. Això només passa si el refredes massa, el vi, no? Esclar, oh, però els vins no s'han de posar a la nevera. Home, si no tens cap altre lloc on te refredar el vi, pues, és el que hi ha, el poses una estona a la nevera
i el treus,
exactament.
Tenim una bona copa.
Tenim una bona copa, tenim la temperatura que toca, segons el tipus de vi, i després doncs, és bàsicament fixar-nos en el color, en la llàgrima i en tot l'aspecte visual del vi, si té sediments, si és turbi o no, si és clar. I després doncs, bueno, fixar-nos a si té bombolles, si no té bombolles, val? Tot aquest aspecte visual ja ens dona moltes pistetes. Ens dona moltes pistes. La llàgrima també, com has dit abans. I després, doncs, un cop ens el fiquem en el nas, o sigui, un cop anem a olorar-lo, jo sempre dic, s'ha d'olorar sense por, no? Perquè moltes vegades veig la gent olorant com amb reticència, com si a dintre hi hagués un llangardaix o alguna cosa, saps? Allò,
ai. No mossega.
No, exacte, vull dir, llavors les copes en principi han de tenir una obertura suficient perquè ens hi capiga el nas, aquesta és l'altra. I, bueno, doncs, ficar bé el nas dintre de la copa i tal, olorar. Després, remoure el vi.
Això és el que volia dir. Després d'això sí. Ho feu molt, eh? Un cop l'heu olorat per primera vegada, ara aquí la gent és ràdio, però la Laura està fent això de circular amb la copa. Això ho feu molt perquè pugi l'aroma, no? Després, la segona...
Sí, senyor. Sí, això es fa per la llàgrima, per veure com descendeix, no? Com cau la llàgrima, i després, doncs, per les aromes, també. Es fa perquè
puja l'alcohol.
Les molècules... Sí, exacte. Perquè les molècules aromàtiques, doncs, tinguin una... Bueno, pugin cap a dalt, perquè ens entenguem, i les puguem percebre amb més concentrades. I això ens ajuda. Però la millor manera d'olorar un vi és sempre a la boca. O sigui, quan et poses el vi a la boca, ficar-te una quantitat suficient com perquè t'ompli...
Una quantitat suficient perquè la gent ens entengui el que els agrada del vi, què és una quantitat suficient?
Home,
és fer un xarrupet?
No, clar, seria fer un glob, no de tragar, no d'empassar, sinó d'omplir-te tot el paladar des de davant de la llengua fins a les galtes, no?, per dir alguna cosa. I llavors tenir una quantitat que
t'acudi... I glopejar-ho?
No, glopejar-lo tampoc, però sí deixar-lo una estona dintre de la boca, deixar que totes les papil·les gustatives s'activin o no, i tal, i mentre el tens a la boca l'estàs olorant, perquè si no estàs constipat tens oberta la via que ens uneix la boca amb el nas, i llavors les aromes pugen pel nas, no? I aquesta jo crec que és la millor manera, perquè com que l'escalfes el vi amb el teu cos, doncs les aromes en aquell moment encara es pronuncien més. I llavors la cosa maca de fer quan estàs en aquest procés d'olorar, i a vegades et costa, no? Ostres, és que no li trobo res, fa olor a vi blanc, però no sé què dir, no? Doncs va molt bé tapar-se el nas, no? En aquest moment en què tens el vi a la boca i tal, perquè veus realment la diferència entre no fer olor i fer olor. I quan et tapes el nas, deixa de passar oxigen i no fa olor res. I dius, ostres, ara sí que no fa olor, ara sí que no pots dir res. Quan et destapes el nas, et venen aquelles aromes, i llavors aquí has de començar a buscar el teu arxiu memorístic i dir alguna cosa que s'assembli a aquella olor, no? I aquest és el procés, i acabaríem amb la part gustativa. Que la part gustativa també és on la gent hi posa menys interès, no? Potser tothom parla de les olors. I ningú parla de la textura, dels sabors, i jo crec que és una part la més important. Jo diria, si hagués de ficar una classificació, diria que la més important és la gustativa, després l'aromàtica i per últim la visual. O sigui, llavors
però és del que se'n parla més, és del que se'n parla menys, perdó.
És del que se'n parla menys.
Per què això?
Jo crec que perquè les aromes, tothom té com un interès en poder fer la descripció aromàtica, i tothom li crida molt l'atenció que en un vi doncs, hi puguin haver aromes de mantega, hi puguin haver aromes de llimona, hi puguin haver, saps, aromes com de menta, no? I llavors, clar, tot això els... jo no ho trobo tot això, no? Llavors tenen aquella necessitat d'estar al nivell, no? De dir, jo també vull trobar tot això. I llavors, clar, quan un cop han trobat tot això ja es relaxen, i després ja pots analitzar el vi a la boca, no? Que és, jo crec, el més important.
Sempre sol acostumar als maridatges, que també deu fer la Laura, amb formatge, però a part del formatge hi ha més coses, no? Que podem acompanyar el vi. Què acompanyaríem?
Amb tot.
Amb tot.
Tot. o gairebé tot, o el que cadascú li agradi més. És que, clar, maridatge en realitat és unir dues coses, no? I passa que amb els formatges hi ha un maridatge, diguéssim, molt arraigat perquè queda molt bé i perquè un formatge et demana un vi. Jo crec que sobretot això, no? Jo crec que el formatge et demana el vi. Jo quan menjo formatges i no hi ha vi, trobo a faltar el vi. També pots prendre-la amb cervesa i sí, home, sí, i amb altres coses també, hasta amb suc de poma, si vols. Però vull dir que agraeixes molt un glob de vi, sobretot perquè el greix del formatge, no, tota aquella sensació untuosa, doncs t'està demanant, sisplau, neteja amb la llengua d'alguna manera, no? I llavors doncs, el vi fa aquesta funció a la perfecció, amb l'acidesa.
Com són aquestes lleis que fas, que imparteixes?
Doncs són tallers que combinem aprendre i divertir-se. És començar fent una mica de teoria per això, no? Perquè la gent sàpiga on agafar-se, perquè si comencessis tastant, doncs molts es quedarien tallats, no? Llavors comencem parlant de lo que tastarem i com serà i tal i que qual, i llavors doncs aquí ja tothom agafa seguretat. I després doncs, quan comencem a tastar, ei, tot allò que hem tocat ho van notant, i fer servir els sentits quan et fas... Bé, jo no dic que als nens petits no els agradi, també els agrada, però sobretot quan et fas gran...
Per la mainada veus que també fas cosetes, també, per la mainada, per
sí,
la quitxalla.
Sí, és perquè també els agrada i són molt bons, els nens, són molt bons detectant aromes, són una fura. Sí, fem un taller d'aromes, sense alcohol, evidentment.
Lògic.
Però amb aromes relacionades amb el vi, no? Pues olorar maduixes, això, no? Mm-hmm. Olorar farigola, olorar... I llavors doncs, els grans, tot de cop fer servir els sentits, sense fer servir la ment, la raó, sinó només fer servir doncs, això, no? Les papil·les gustatives, o fer servir el nas, no? O fer servir... ostres, doncs els hi desperta unes eines que tenen allà i que no els fan servir quasi mai. No? I això doncs, fa que la segona part dels tallers doncs, la gent s'ho passi molt bé. Perquè participen indefectiblement, encara que estiguin callats, participen, perquè estan tastant. I llavors, doncs és algo, pues, que jo crec que la gent li motiva i surt pues, amb ganes de més, no? I està molt bé, no sé.
Anem a destruir tòpics. Quan hi ha peix, normalment es diu hem de fer el vi blanc, quan hi ha carn, vi negre. L'hem de trencar aquest tòpic ja?
Bueno, no necessàriament. Jo crec que els maridatges, la base seria no fer un mal maridatge. Jo, la base, vull dir, lo essencial seria, ostres, intentar que aquell vi no t'espatlli aquell menjar i viceversa. Dintre dels acompanyaments bons, hi ha els bons i els estupendos. Uh-huh. I llavors, amb el tema del peix, per exemple, clar, si tu fiques aquí un vi negre doncs, molt, molt concentrat, et pot passar que aquell peix... pues, saps, t'assembli poca cosa. I dius, home, pues és una llàstima, no?, també, perquè tu vols disfrutar del peix. Pues llavors has d'intentar buscar un vi que no te'l tapi i que no sigui massa protagonista en l'àpat com perquè el menjar passi a ser... Estic menjant peix, però podria estar menjant una altra cosa perquè no m'entero del gust que té. I amb la carn, el que passa és que jo crec que un vi blanc amb carn hi pot anar molt bé, perquè no té per què tenir cap problema aquest miradatge, però que et pot passar que si és una carn que te requereix molt de mastegar, saps? Una carn que necessitis molta energia, diguéssim, per digerir-la, desfer-la i processar-la, doncs clar, un vi negre amb el taní et pot com ajudar. Llavors pot ser com una ajuda a aquell engolir, saps? Aquell digerir. Llavors també està bé. Per tant, quan més tova sigui la carn, menys necessites el taní del vi negre. Quan més, per dir alguna cosa, entrecot a la brasa, doncs més bé t'anirà que hi hagi un vi negre amb cos perquè sigueu dos mastegant, per dir alguna cosa, tu i el vi negre. Saps? I llavors la feina es fa més ràpid.
Serà bo aquell vi que té guardat el meu pare de l'any 1950?
Ostres, no ho sé.
Allò que diuen que com més guardis el vi, més bo serà.
Primer l'has de guardar bé, Això ja sol ser complicat a les cases del a dia d'avui per la, ja les calefaccions, no? I primer això, que vol dir bona humitat i bona temperatura. La temperatura d'un celler òptima seria entre 12 i 16 graus. Uh-huh. És fresquet, això per nosaltres és bastant fresquet. I després la humitat hauria de ser, no sé, entre els 65-75 graus, crec que per aquí anava la cosa, d'humitat. És a dir, unes humitats més o menys altes. Tampoc massa altes, però altes. Lo qual també és complicat a vegades, ja no diguem si tens el vi guardat a la cuina. Vull dir, això per començar. I tinguent-lo ben guardat, 70 anys són molts. Pot estar bé? Sí, pot estar bé. Però té més números de que no estigui bé de que estigui bé. No sé quin vi és, però
té més números que no, eh?
Clar, potser és un vi que tenia molt bona acidesa, que tenia taní, que tenia alcohol, és a dir, que tenia tots els protectors del vi, i si tenia tot això, doncs potser ha aguantat.
Però té pinta que no.
No ho sé, no sé quin vi és.
De 1950. Anem a parlar més d'allò. Normalment quan tens la carta de vins, si no en tens ni idea, normalment vas al més car. I em pots trobar un de més normalet i pot ser més bo que el més car, no?
Home, si vas al més car, vas bé.
Sí, però a vegades te poden enganyar, no? Vull dir, a vegades...
Sí, però normalment les cartes de vins on hi ha més dificultat és justament amb el més econòmic. És a dir, que normalment en un restaurant et surt més a compte agafar el més car que agafar el més barat, perquè clar, solen carregar més en els més econòmics. Uh-huh. I potser, això depèn del restaurant evidentment, però en els més cars, clar, si els haguessin de carregar proporcionalment el que carreguen en els més barats, doncs serien preus prohibitius. Per tant, si pots arribar a pagar el més car, tens més possibilitats de que et surti bé. Això és com tot, depèn del restaurant, depèn de la selecció, depèn de com el restaurant tingui guardats els vins, que aquesta és l'altra. Jo sempre recomano en els restaurants, per anar al gra, agafar els vins de més rotació. Perillós és en un restaurant agafar un vi que no el tria mai ningú i que per tant no saps de quin any.
Per això preguntem, no? Quin és el que se sol demanar més, eh?
Clar, sí, en aquest sentit tenies raó, si vas agafar el vi que no demana mai ningú, però és clar. Clar, això depèn del restaurant que estiguis. Depèn del restaurant que estiguis. En un restaurant potser senzillet i si tenen allà un vinàs, doncs allà, potser ningú li ve de gust en el seu menú de migdia que està dinant sol agafar-se aquest vi. Doncs clar, si vas tu i el demanes, doncs potser aquest vi no estarà en les seves millors condicions. Ara bé, si vas en un restaurant que hi ha molta rotació d'aquest tipus de vins, doncs no hi ha d'haver cap problema. La rotació és molt important en els restaurants perquè molts potser no tenen prou espai per guardar correctament les ampolles el temps que sigui en les condicions que dèiem.
Portem ja pràcticament mitja horeta, encara tinc preguntes a fer-te. Aquesta és una ràdio bàsicament de música en català i la Laura també en aquest sentit té especial participació, en referim al Festival Sons del Món, on és el sommelier responsable dels maridatges. Com ho prepares tot plegat, aquest Festival del Món amb aquests maridatges, amb els artistes?
Doncs la veritat és que amb l'ordinador i sapiguent doncs, els artistes que venen... Faig unes...
T'escoltes molt el disc?
Sí. El disc i en general la discografia de l'artista, perquè potser va presentar un disc en concret, però a mi m'interessa també a vegades la seva evolució com a artista, una mica tots els pals que toca. Vull dir que... Sí, o intento que sigui el disc del concert i, a més, ho pregunto i ho demano quin disc serà, però, vaja, a vegades per servir-me necessito més, no? I llavors a vegades doncs, m'escolto tot. I llavors doncs, bueno, vaig escoltant aquest artista, vaig llegint sobre aquest artista també, sapiguent una miqueta la seva història, sapiguent, doncs, en fi, o aquest grup, qui són, què han fet, en fi, tota la informació que puc acabar recopilant. I en funció d'això doncs, vaig fent recerca en el meu arxiu memorístic de vins de l'Empordà. A més, amb les limitacions que toquen cada any, no? Vull dir, per exemple, nosaltres d'un any per l'altre intentem no repetir cellers d'una manera, diguéssim, consecutiva, no? doncs, bueno, doncs aquells cellers ja no els contemples, no? O a vegades, doncs, si la ruta del vi patrocina, doncs han de ser vins, doncs, que evidentment formin part d'aquesta rutina turística, etc. No? Llavors, bueno, dintre de tots aquests paràmetres vaig fent parelles, diguéssim.
Com teniu el llibre?
Molt bona pregunta.
Però jo vaig dir el 2018 que el tindríem. Sí. Ja som al 2019, em sembla.
Bueno, molt bona pregunta. Sí, la veritat és que el llibre aquest porta més feina de la que teníem prevista. I llavors jo crec que les coses, si es volen fer bé, s'han de fer amb temps.
Per Sant Jordi no arribem, per tant, eh?
Per Sant Jordi no arribem, no. Aquest Sant Jordi haurem de buscar una altra opció. Però bueno, però arribarà. O sigui que això... Jo crec que és millor que quan arribi realment tinguis un llibre que puguis fer servir durant molt de temps, que tingui una informació que, ostres, que te serveixi, no? Com una... Pues això, no? Si has de fer una entrevista o si has d'escriure algun article o el que sigui, dius, ai... quantes cooperatives hi havia en l'any tal a l'Empordà, o quin va ser el primer celler que va fer no sé què, o qui, saps? Quines eren les varietats més plantades en aquella època, que saps? Llavors tota aquesta recerca d'informació és una feina molt interessant, però que clar, has d'anar combinant amb totes les altres feines i totes les altres coses de la vida, i llavors, bueno, és una feina de recerca que es fa més a poc del que m'agradaria.
El títol es dirà? Com es dirà?
No, el títol sempre és l'últim, no? Sempre diuen...
És l'últim.
El títol sempre és l'últim, sí. Sí, perquè si no l'acabaràs canviant igualment.
Però sí que serà sobre els vins de l'Empordà, eh?
Això, home, sí, això segur. Això segur, sobre els vins i sobre els cellers i sobre la gent que fa vi a l'Empordà, això seguríssim.
Ara. Vaig acabant. Com ho he de fer? Perquè la ampolla de vi a vegades se'm trenca el tap i no hi ha manera que això no em passi mai. Com ho he de fer perquè no se'm trenqui el tap i s'enquidi la meitat del tap a dins de l'ampolla, Laura?
Comprar-te un bon obridor. Solen ser els més econòmics, els bons.
Sí?
Sí. Totes aquelles parafernàlies d'obridors.
Allò és res?
Allò són regals de Nadal, però res més. Vull dir, l'obridor més bo és... Mira, aquí.
Aviam, ensenya-me.
És l'obridor dels cambrers de tota la vida. Aquest que té forma com d'ocell.
Ah?
Que sembla un ocell, amb l'ull, el bec,
sí,
no?
Sí.
Pues és això. Amb aquests obridors vas bé. Llavors, quan l'enrosquis, l'has de ficar tot. O sigui, tota l'espiral està pensada perquè entri dintre del tap. Sempre pel centre, o sigui, has de tenir una mica punteria. Sempre pel centre
punteria
i recte.
No,
i recte, perquè a vegades l'obrim...
A més, em tremola a vegades la mà, deu ser un altre hàndicap, això, no?
Bueno, és anar practicant.
Portes molt de temps obrint ampolles.
Sí, això sí. Això sí, ja des de joveneta fent de cambrera. Vull dir que porto tot una pila d'anys.
Per què oloreu el tap de suro?
Bueno, és una miqueta un costum que hi ha. Sí que té un sentit, sobretot la part, doncs, del contacte del suro amb el vi.
Mm-hmm.
És important, no? Perquè a través del suro pots veure si el vi, doncs, s'ha guardat bé o no s'ha guardat bé, si el vi ha travessat el suro o no, cosa que no hauria de passar. Si per exemple, doncs, té algun defecte, doncs, a vegades olorant el suro ho pots confirmar. Bueno, llavors, olorar el tap és una miqueta com una prèvia a dir, ei, en principi el vi... Segons el suro, el vi estarà bé, no? És a dir, pel que veig, de moment no hi ha cap indicatiu de que aquest vi pugui tenir algun defecte. A vegades, quan treus el tap, pateixes, no? Perquè veus el tap i dius, ai, no sé si... A veure... I llavors vas a provar el vi, però ja amb aquella por, amb aquell gusanillo de que pugui haver-hi algun problema. Bàsicament, doncs, és això, mirar que la part que està en contacte del tap amb el vi, doncs, faci olor de vi, o sigui, faci olor de fruita, no? Que tingui... I això, si això està així i el tap no està empapat, sinó que només està empapat proporcionalment a el que ha d'estar segons el temps que ha estat en criança, doncs, bueno, en principi tot apunta a maneres.
Hem parlat molt de vins, però també hem de parlar una mica d'olis, perquè d'olis també en parles tu, també, Laura.
Sí, és un altre producte que m'agrada molt, que és, a més, a Empordàlia, on tu deies que, com bé deies, vaig començar, doncs fan un gran oli i hi ha doncs, un gran expert en olis que me'n va ensenyar, que és en Simon Casanovas, i llavors doncs, bueno, me va transmetre aquesta passió, ell en té molt de coneixement tècnic, i jo doncs, m'ho vaig agafar com des de la part doncs, de sommelier, com una de les, diguéssim, dels productes a analitzar, a conèixer en profunditat i a divulgar. Bé, de fet, els sommeliers solen ser de vins, perquè és la definició d'un sommelier, però ja saps que hi ha sommeliers doncs, que es dediquen, doncs, es poden dedicar a cerveses, es poden dedicar als destilats, es poden dedicar a les aigües, als vinagres... Bé, doncs un d'aquests productes propi dels sommeliers són els olis d'oliva, clar.
Diguem coses de l'oliva.
Ui, coses de l'oli, però... Sí. A quina hora acaba l'entrevista?
No, tu digue'm cosetes, va. Cosetes de l'oli per fer pa amb oli i tomàquet i el que faci falta.
Home, l'oli, important entendre que és un suc de fruites i que com a tal s'ha de prendre acabat d'exprema, per dir alguna cosa. Això és un, jo crec que és un dels conceptes que encara no tenim gaire interioritzats, per bé que, home, però l'oli és una grassa, no? L'oli no caduca, no? Aquella cosa, no? I dius,
caduca, eh?
Sí que caduca, sí, i a part de que caduca, sobretot perd propietats. Pot haver-hi una època en què l'oli no està ranci, però que tampoc té les propietats que tindrà un oli acabat de fer i ben fet, i home, val la pena aprofitar-les, no? Per gastronòmicament, però també per un tema de salut. I llavors, doncs, home, ja que ho tenim aquí al costat, doncs és una llàstima, no? Que no ho aprofitem, que no ho fem servir, no? Seria com fer-se un suc de taronja pel matí i prendre-se'l al vespre. Bàsicament seria un similar, no? Dius, home, si te l'acabes de fer, pren-te'l, saps? No, bueno, sí, és igual, ja me'l prendré després. No es fa malbé, dius, home, no es fa malbé, però acabes de perdre les propietats que haguessis pogut ingerir, no té cap sentit, no? Això és una de les coses que amb l'oli veig que sent una regió mediterrània no hi ha gaire coneixement d'això, no? I l'altra cosa dels olis és saber que, clar, aquí a Catalunya i a l'Empordà encara més, hi ha una producció d'oli que és petita en quantitat. I llavors... bueno, això fa que els productors d'oli hagin d'esforçar-se per tenir molta qualitat, doncs perquè també han de vendre-ho a uns preus perquè els hi surti mínimament a compte tota la feinada que suposa cuidar les oliveres, com s'han de cuidar i tota la maquinària del trull i tot això, més car que potser en altres zones, no? Com per exemple Andalusia o així, doncs que poden aconseguir uns preus molt més econòmics sense tenir ni males qualitats. Llavors, clar, això fa que a nivell de competència sigui dur, però com que també hi ha unes produccions petites, la veritat és que s'acaba l'oli abans de que es torni a fer la següent anyada. Això vol dir doncs, que ho tenen tot venut, no?
Laura Marramon, 40 minuts, m'han passat volant, de veritat. Ha estat de veritat un autèntic plaer. Avui hem après una mica més sobre els vins i també una mica de punts sobre el món de l'oli. T'agraeixo moltíssim la teva visita i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
Bon dia, gràcies.
Ràdio Vilablareig, 107.5 FM.